la foto és Florentino amb la mascareta i tota la camarilla.
No, però, qui, perdó, però qui és clar. El professor? O sigui, en tot cas, hi ha tota gent amb mascareta, però el professor potser és Florentino, no?
Però bé, professor Florentino, i llavors hi ha doncs, tota la camarilla darrere, però sí, que estiguem preparats perquè això serà...
El professor Florentino,
i els Berlín, Tòquio, Denver, Helsinki, Nairobi, Rio... Si el professor és Florentino, clar. Qui podria ser? És a dir, els àrbitres
doncs
del bar,
àrbitres.
Els àrbitres del bar, algun aficionat...
Jo crec que els del Girona molaria molt que sortissin amb els noms dels de la Casa de Paper a la samarreta, els jugadors del Girona, directament, per compensar una mica. No? Ja que ens robareu, doncs mira, ens ho prenem
Berlín,
a conya.
Tòquio, Denver,
Tòquio.
Helsinki...
El Siankov que es digui Berlín, el Dobrik que es digui Tòquio, Sàvio que es digui... bueno, que es posin els noms de la Casa de Paper. I Mitchell no podrà estar, però que es posi una barbeta i unes ulleres i es posi de professor allà a dalt a la llotja.
Clar, de moment el Barça ja sabeu que està intentant, ara fem un petit salam al Barça, està a veure si prospera el recurs d'aquesta targeta que li treuen. Qui hi ha al comitè de competició?
Pues mira, el comitè de competició, un dels vocals és un tio que és soci del Madrid declarat, soci confés, vull dir, i madridista acérrimo. Vull dir, què espereu? Però és el tipus, un dels tipus, recordeu el pal que li va fotre Nacho a va ser d'Estuani o va ser a Porto, perdó.
A Porto.
El pal aquell que li va fotre, que li van caure tres partits.
Sí, sí.
Li van treure un i va poder jugar contra el Barça al Clàssic de Montjuïc. Doncs va ser el comitè d'apel·lació qui li va treure un partit a Nacho i serà aquest comitè el que demà segurament es confirmarà que no li treu la groga a Vitor Roque, que és el primer jugador de la història que l'expulsen després de ser agredit.
Per tant, després de rebre una falta, l'expulsen.
Sí, sí. A dia d'avui diríeu que és més fàcil que s'omplin els pantans a Catalunya que no pas que Vitor Roque jugui...
El que és flagrant, ara entrem en altres qüestions, però el que és flagrant per mi és el silenci dels clubs.
Sí.
O sigui, és al·lucinant. O sigui, ja els hi està bé, tots callen, sí, sí. Tots són perjudicats, ningú piula, ningú diu res, de tant en tant alguna entrada amb roda de premsa, i para de comptar. O sigui, és una de les coses que
si
a mi...
Si tu fas la comparativa amb el cas Negreira, amb la reacció dels clubs, al cas Negreira...
Home, Sevilla, sembla que va ser persona non grata, no van voler venir.
No van venir, sí.
No sé quin altre president...
No, han parlat tots. Han parlat tots, del cas Negreira, han opinat tots els clubs...
Quan encara no hi ha...
Quan no hi ha res.
No hi ha sentència.
Perquè la gent s'oblida i fot dos anys que està la cosa judicialitzada, la Guàrdia Civil està investigant i no han trobat ni un document, ni un document
No hace falta.
¿Dónde está el documento?
Ya se sabe.
¿Por qué no
está? ¿Dónde están las referencias? Las facturas.
No serán las de tu jefe.
Y más de uno sabéis llevado.
No serán las de tu jefe.
Amb això l'Àngel Pérez, aquest cas encara està, o sigui, està pendent de judici i veurem com el resol, però de moment no es pot demostrar que no hi ha cap àrbitre que
no
va cobrar.
No han trobat ni un paper.
Però és el que et deia.
7 milions.
O sigui, perjudiquen l'Atlético de Madrid, perjudiquen el Girona, perjudiquen el Barça, perjudiquen la Real Societat, la temporada passada l'Espanyol. No hi ha cap club que aixequi ni digui ni mu. Tots callats a cobrar... I ja vaig que fa baixada. Sembla que se'ls hi enfoti.
Però, sí. Però és que al contrari, l'únic que protesta és el Madrid. Amb els vídeos de
exacte,
Madrid,
exacte.
És collonat. És a dir, robes i a sobre et queixes. És allò d'anar a robar el Banc d'Espanya i sortir amb les bosses carregades de bitllets i anar cridant policia, policia, lladres! Bueno. És que és tremendo.
Però perdona, és una bona estratègia. O sigui, tu surts del banc, hòstia, policia, aquí, d'on? Allí. I aleshores tu tires i vas carregat de bitllets.
De fet, avui Madrid Televisió ha tornat a carregar contra els àrbitres.
Tenemos audio. Juan Martínez Munuera, en las últimas temporadas, errores que han perjudicado gravemente al conjunto madridista, hasta el punto de que esos errores le costaron una liga al Real Madrid.
Y en el VAR el que va a estar es Alberola Rojas, el mismo que pitó el derbi de la primera vuelta y que ha supuesto la única derrota del Real Madrid en toda la temporada. Sus errores le costaron ese partido, le costaron la derrota a los de Ancelotti. El sábado estará en el VAR.
A tot això, Tebas, president de la Lliga, perdoni, senyor Gaspar, ha anunciat accions contra Real Madrid Televisió per aquesta persecució permanent als àrbitres. Deixa'm que ho dubti.
Això novetat no és, perquè ja fa molts anys que el José Luis Núñez ho va denunciar i ho va avisar, i ningú el va creure, i els va dir a tots els presidents dels clubs, fa més de 40 anys això, i ni cas, perquè quan et toca jugar contra el Madrid ja ho va avisar el José Luis, que sempre
sé que
surt...
En el documental permanentment li diu José Luis.
No, José Luis, que és com es deia, José Luis Núñez.
No, que a més en el documental s'explica, que José Luis va fer canviar el nom a Josep Lluís.
Sí, però al final del DNI posava José Luis.
Va néixer al País Basc.
A Maracaldo, sí. Doncs el José Luis sempre deia que quan et toca jugar contra el Madrid sempre surt el 36, miri.
Hi havia un problema al partit Saragossa-Madrid, els penals sense pitar. Per exemple, el Saragossa es va discutir amb el Real Madrid. i va intervindre jo i li vaig dir, és que aquí el que passa és que sempre surt el 36.
Silenci a la sala. Cádiz. Oye, Manolo Irigoyen, ¿qué te pasó el día que jugabas contra el Salamanca? Que me expulsaron, no sé, fulano y tal. ¿Y contra quién jugabas el domingo siguiente? Contra el Real Madrid.
Y siempre el 36.
Aquest era en Tom Parera.
I aquí, quan hi ha un error, sempre surt el 36. Hèrcules, Madrid. L'Atlètic de Madrid, és clar, sempre. Surt sempre el 36 i alguna cosa no funciona. Vull dir, la ruleta no he vist mai que surti el 36.
Pues això,
José Luis. Està molt bé, perquè qui més està defensant el Barça avui, a l'any 2024, és Josep Lluís Núñez, que està mort fa, pobret, fa anys.
Exacte.
És a dir, aquest àudio de Núñez que estem escoltant, que és molt vigent, lamentablement, estaria bé escoltar-lo també a dia d'avui del president del Barça o de representants del Barça.
Exacte, perquè el senyor Laporta va molt de xulo als aeroports, que es baixava els pantalons i tot aquell xou que muntava i anava fotent crits i d'allò, i després què passava? Que quan s'ha de defensar, en aquest cas, la vergonya que de pasteler o arbitral, es calla.
Bueno,
en
vostè, canvi,
jo...
El que passa que aquí el Barça...
Jo no tinc problema per dir les
coses. Jo crec que el problema que hi ha és, clar, des de que t'han encolomat el cas Negreira...
Això és veritat.
Doncs quan parles amb segons qui et diuen, no, és que el Barça no pot dir res perquè, clar, té el cas Negreira, fins que no es tanqui el cas Negreira, però ens estan passant la factura del cas Negreira.
Sí, sí, molt ho ha dit Xavi.
No
sí,
només
sí.
El Barça, sinó altres equips, perquè com dèiem, el Girona, això ho va dir el Poqui, fa un grapat de mesos que va dir que allò que fa ell, ja veuràs, ja a la que la cosa estigui frega frec ja pentinaran el Girona.
Sí, va, veurem, des d'aquí ho estem parlant molt tranquil·lament, però per saber com s'està vivint tot plegat des del prisma del Girona i com esperen el partit al Bernabéu, saludem el director de l'Esportiu i col·laborador de RAC1, Xevi Massacs. Què tal? Bona tarda, bon vespre.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda,
Xevi. Aquí anem respirant, però a Girona quin ambient s'hi respira de cara a aquest partit que jugaran dissabte a Madrid?
Home, tota aquesta percepció que ja teniu de que a veure què ens passarà allà i què ens faran allà, es té. És veritat, i una mica el que deia en Toni ara, que qui més perfil baix mostra és el propi club. Són molts clubs els que callen i els que van fent, però el Girona, de fet, ni tan sols s'anirà a apel·lació a recórrer aquestes sancions injustes de Mitchell i de Blin. És veritat, però, que el Girona, i suposo que això l'ha fet escarmentar del tot, és que sí que va aixecar la veu un dia un senyor, un jugador, que és en David López, a mitja part d'un partit, i ja recordeu que li van caure quatre partits, i allò devia fer pensar el club, tu, val més que callem, perquè a la mínima que aquí algú s'expressa, al final no va ni dir que l'àrbitre els havia violat un penal o que els havia perjudicat. Ell va expressar doncs, que era un àrbitre que faltava el respecte als jugadors, a tots els jugadors de primera, va dir, i li van caure quatre partits. Per tant, dit això, potser
clar, però és el que deia Xevi, hi ha aquesta injustícia, n'hi ha un grapat, sí, i els clubs, o sigui, no només el Girona, la resta de clubs és un silenci sepulcral, és a dir, accepten tot el que els hi cau, i a mi el que em deixa perplexa és que aquí no hi hagi una reunió de clubs i digui, bueno, escolti, això no es pot permitir que digui...
José Luis, per favor.
No, clar, vull dir, és que no ho sé, no diuen res, tothom callat, els van guindant i aquí no hi ha cap queixa ni és més, per no parlar del VAR.
Però perquè són del Madrid, també.
Clar. Sí, els clubs.
Tots, Espanya és del Madrid. O sigui, a tots els clubs ja hi ha madridistes. O sigui, al final...
Bueno, Getafe, cap, el president del Getafe ho recordo lluny, perfectament.
Sense anar més lluny.
Soci abonat del Real Madrid.
Final, sí que cap a final de temporada, recordareu que allò, 35a jornada, algun club que està per baixar o que veu que no hi arriba, després si surten comunicats de avui ens han fet això i hi ha més d'un comunicat, però quan ja es veuen perduts que no se'n sortiran.
Clar, Xevi, a més, un petit parèntesi, David López va ser sancionat quatre partits després inclús d'haver demanat perdó públicament. Imagina't si no arriba ni a demanar,
Que, perdona, la paraula de l'àrbitre i la del David López, em crec el David López.
Clar, és que per què hauria de mentir?
No, exacte. O sigui, per què s'ha d'inventar que l'àrbitre l'està xulejant i l'està... Perquè, a més, ja sé que no agradarà el comentari, però hi ha molts àrbitres que els encanta, o sigui, els encanta el que deia, ser el protagonista del partit i xulejar els... tu no te passes que... M'entens?
Aquest és un, aquest Ortiz Arias, que és qui va rebre David López, I és veritat que és allò que no t'ho diran, però que hi havia jugadors, i fins i tot jugadors, que dius, ostres, potser estàs retirat ja i podries sortir i dir-ho, perquè al final tots es coneixen i hi ha àrbitres més xulos, permeteu-me que ho digui així, que altres. I aquest era un dels que tothom sap que com actua amb prepotència i amb comentaris i
pues sabeu etcètera. Qui evita el Barça?
David López no surt, sí que s'escalfa i potser no hauria d'haver fet, però David López no surt a dir això gratuïtament, vull dir, és evident que passa això.
Pues aquest ortidari ens pita aquest cap de setmana.
Cercle tancat, no?
I clar, Xevi, jugar contra el Madrid ja és prou difícil, fer-ho contra, entre cometre, els àrbitres també. No sé com teniu el sac d'optimisme de cara a aquest partit, perquè bueno, sembla que el Girona no pugui guanyar.
Els hi tanquen el sostre, que aquest és un altre
exacte,
tema.
Sí. Segon cop que el tanquen. Sí.
Que crec que fins i tot la lliga de futbol professional hauria de dir, escolti'm, que això és com el tennis. Clar. Vostè pot tancar el sostre si plou, però si no, el partit s'ha de jugar amb sostre obert. Això passa al tennis, a Wimbledon...
Sí, diria que Europa és així. Diria que la Champions sí que hi ha una espècie de normativa, ho ha de decidir l'àrbitre,
Buit, jo crec que aquí a Espanya es posaran les piles, damunt hi ha un buit legal, com diu el
David. Sempre anem amb unes piles caducades fa mil anys.
Sí, perquè l'acústica, doncs mira, encara ho deia el Toni, l'acústica serà encara més adversa si el Bernabéu...
Bueno, ja ho van fer amb l'Atlético de Madrid.
L'Atlético de Madrid, exacte. Igual, sí. No sé, Xevi, realment, hi ha alguna esperança de que el Girona, ja no dic guanyar, pugui puntuar el Bernabéu?
Sí, jo n'hi veig. De fet, passen les hores i com més s'acosta el partit, ho penses, que hi pot haver optimisme. Primer, si recuperes Dobbic, que sembla que així serà. I segona, perquè aquest equip, vaja, tot el que ha fet durant tota la temporada es mereix que s'hi confia. És veritat que té baixes molt sensibles, heu parlat de Yangel, sí, que és un jugador molt important al mig del camp, i d'Eli Blin, més en compte, tenint en compte que David López encara no hi és, a la defensa també és una baixa molt i molt sensible. I ara, digueu-me romàntic potser, però no tenir Mitchell allà a la banda també és una cosa que pot pagar el Girona, i que és que jo gairebé considero, ja no per la injustícia de que molts entrenadors protesten com ho va fer Mitchell l'altre dia i que amb una groga podia passar i li van ensenyar una vermella, sinó, ostres, un home que és, diria, un dels noms propis de la Lliga, en aquest partidàs, un dels partidassos de la Lliga, que l'hagi de veure arraconat allà a una banda de la graderia del Bernabéu, a una cabina, o no sé on el posaran, per aquesta cosa que va fer, per aquesta protesta, sí, enèrgica, però sense insultar ningú, trobo bastant greu.
Sobre el sostre, disculpeu, sobre el sostre del Bernabéu, sí. La Lliga, la normativa de la Lliga li permet a ell decidir quan l'obre i quan el tanca, que clar, diuen que quan està tancat ja ressona molt més i beneficia el Real Madrid, i en canvi a la Champions, com deia el David, ho decideix la UEFA, o sigui, els partits no poden dir...
Pues aquí sí, aquí això és a Can Pixi,
després
tens el Tebas, que és aquest personatge de la Guerra de les Galàxies, que el vaig partejar.
Java,
home, quan el veus, sempre em ve al cap aquell monstru de la Guerra de les Galàxies. O sigui, només falta que se'ns mengi sencers. Avui ha parlat Michel, perquè Michel fa les rodes de premsa, com es diu?
Java el Hat.
Aquest. Tu mires aquest i busques el Tebas i són iguals.
És
lleig Tebas que ell.
Sí, ha parlat Michel perquè, a diferència de Xavi, que fa les rodes de premsa...
Ho fa dos dies
sempre
abans.
Un dia abans del partit, Michel, sí, quan és fora de casa del partit, acostuma a fer-ho un parell de dies abans i no esperar el dia abans.
I això per què? No se sap.
Bueno, perquè un altre cop, a la Lliga no hi ha una normativa de que hagis de fer la roda de premsa el dia abans del partit, com si passa a Europa, per tant estem en el mateix cas, i ho decideixen els clubs, o en aquest cas l'entrenador, i Mitchell, doncs mira, ho fa ja dos dies abans, ho treu de sobre, i així demà només pensa en el viatge o el que sigui. En tot cas, Mitchell, evidentment, en aquest xup-xup arbitral, li han preguntat per el tema, i directament li han preguntat si té por del que pugui passar. La seva resposta és aquesta.
Té molta experiència qualsevol arbi i el que ha sortit ara, que és Munuera, crec, penso que és un àrbit internacional i no tinc por.
No té por.
No sé si escolto a Mitchell autèntic o el clònic.
Què
tal, Mitchell? Bona tarda.
Què tal? Jo crec que, bueno, que m'imita.
Sí, sí, m'ha arribat a aquest punt, perquè... Sí,
és brutal.
Però bueno, estarem allà. Sacat una entrada.
He tret
una entrada pel Bernabéu, fila 1.
Fila 1?
Sí, perquè em volien posar al Gallinero. i així estic al lat de la banda.
Què més ha dit? És a dir, continues molt conservador amb el tema de la Lliga, perquè has dit que, evidentment, una victòria sí. tindria molta repercussió.
Conservador amb tot, perquè ni critica àrbitre, o sigui, és del perfil...
Sí. Cagaculista.
No es mulla ni
a la dutxa.
Ni, exacte.
Diu que encara que guanyessin, seria massa aviat per parlar de guanyar la Lliga, però el pitjor per l'entrenador del Girona és que no podrà dirigir el seu equip des de la banqueta.
No tinc la sensació del jugador en el camp, i miro i no me agrada res que està fent un jugador, i a dins, quan estàs a dalt, no, el patiment del jugador
no el percep. Què faràs per passar els nervis?
Ara que ja domino el català, pues aprofitaré el partit per estudiar anglès, perquè veig que vaig una mica peix.
En el caso de Daily, me parece que Daily me dice que le ha dicho en inglés why two minus
Only two minus. El que ens agrada, dos two minus, és el que ens agrada. És que, i bé, com m'agrada que me corregeixin a l'idioma, pues després vaig parlar amb un periodista que me va dir que el two minus són una altra cosa, sí. I vaig pensar que, bueno, millor estudiar més anglès si un dia vull entrenar el City.
Sí, jo no sé, he quedat agotat i tot.
Ja ho diu Xavi, eh?
Un dia ens heu de fer un joc i posar-nos àudios del Mitchell Bo i del Noh, perquè jo crec, sincerament, estic segur que la cagaríem en algun dels d'això, ens equivocarem.
Jo sé que el Xavi és optimista, i cosa que em sembla molt bé, però jo crec que los hermanos Dalton, vestits d'àrbitres, estan preparats per fer l'assalto, eh?
Costarà.
Vull dir que això ja veurem.
També he de dir que quan vam veure aquell escàndol del Madrid-Almeria,
sí.
Que dius, ostres, potser hauran pensat ells mateixos, hem anat massa enllà i haurem de fluixar, dissimular una mica, però vaja, des de llavors ha estat un no parar, per tant, vés a saber.
És que hem normalitzat la impunitat amb la que el Madrid afronta els partits. Cada vegada que el Madrid rep un gol o hi ha qualsevol acció una mica dubtosa, es mengen l'àrbitre, li diuen absolutament de tot, no passa res, no es treuen targetes, intervé el VAR aleatòriament, quasi sempre per afavorir-lo. Aleshores, ja hem normalitzat una situació absolutament dantesca, però, bueno, doncs així ens anem.
Cops de puny que no veu ningú, agressions, mans, entre elles del Vinícius.
Vinícius insultant l'àrbitre, Bellingham insultant l'àrbitre, no passa mai res, se li acudeix a Blin preguntar xuminos i ja no juga, i enveja el protestar i au, ja no pot estar al Bernabéu.
És al·lucinant.
Per cert, abans de canviar de tema i d'anar a la publicitat, que el Toni vol anar-hi ara, noms d'àrbitres que ens comenten els nostres
agents. Va,
per exemple, Acebal Pezón.
Això no és tot masturbado, no? Aquests noms.
Diverses persones, ens l'han citat. Acebal Pezón.
Acebal Pezón.
Pinter Pastón, Pastor i Casajuana Rifà.
Casajuana Rifà.
El Jesús Pareja. Recorda a Andrades Asurmendi. Andrades Asurmendi. L'Àngels Prieto, que ens està escoltant.
Hombre.
El Mejuto González, mític pal Rafa No Me Jodas.
Sí, asturià.
Raimon Arañó, a Condón Uriz, que és un altre que molta gent ha recordat. Condón Uriz. Ell ha posat aquí també a Acebal Pezón, Soriano Aladren i Pes Pérez.
Soriano Aladren diria Michael Caine. Tenia una retirada Soriano Aladren de Michael Caine. Quan el veies corrent pel cap, era... Sí, tenia que... aquesta... Sí, tenia. I Urizabat Pitarte, que ens hem deixat Urizabat Pitarte.
Ell, el Pisante,
que va ser l'home que...
Batejat el Pisante.
El Pisante, que li va fotre Ernesto una trepitjada de nassos. Que per cert, avui és l'aniversari.
Avui, Ernesto Stoico fa 58 anys.
I tant.
Pensava que era més gran,
Pot ser que en tingués 68?
Pot ser, però el DNI li posa 58.
Ja, perquè jo sempre vaig pensar que venia amb una edat... una mica truca.
Té la targeta dorada, ja.
És que va envellir molt de cop.
Sí.
De cop i volta el Risto, allò que... Baixant. Li van caure... Quan va tornar d'Itàlia, no sé què li va passar, però...
El Parma, va estar un any.
Sí, sí, no li va sentar massa bé el Parma.
I després va...
Però va tornar un senyor desgastat. La prova és que abans, ell, el Risto, ara que parlem, Minguella, que això...
Anava ràpid com un llac.
Exacte, ell anava pilota a l'espai, i quan va tornar, la pilota li havien d'enviar amb ell, i ell l'enviava a l'espai, era el món al revés.
Bueno, Xavi, escolta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la Transmi amb el Miquel Agut el dissabte. Seràs a Madrid, entenc?
Ho mirem des de la distància.
Des de la distància. Ens quedem amb el teu romanticisme i optimisme. Moltes gràcies, Xavi.
Gràcies a vosaltres.
Que hi hagi sort, una abraçada.
A veure, que el sapo, John i Manol, el que va cremar l'edifici Windsor, té una solució per fer net. Momento que no te escuchamos porque la música está...
Porque yo tengo ese tono de voz muy bajito.
Sí, claro, por eso no te escuchamos.
Hablando de arbitraje, ya os aviso que he recibido un encargo de alguien muy importante para quemar la sala bar cuando termine la temporada. Para eliminar pruebas.
Ah, para eliminar el choriceo de toda la temporada.
Yo tengo todo el plan a punto. Utilizaré gas de uso militar, sí, que
mateix,
no deja rastro.
El mateix de la Windsor.
Sí, mi plan es este.
Vous irez partenir gaz pour quatre plantas. Para estar seguro que se queme el edificio. El gas está repartido y es únicamente dar la mecha. Él activa una chispa en el lugar donde está el gas repartido. El fuego es purificador.
Y lo deja todo bien sin ninguna
prueba. Ja, però qui li encarrega això? És a dir, coneix a Florentino Pérez o... No sé, m'ensenya per... Coneix a Florentino Pérez, vostè?
Yo no lo conozco de nada. He escuchado en mi vida ese nombre. ¿Florentino qué?
Florentino Pérez, si el coneix.
Conozco a Gato Pérez, pero Florentino no conozco de nada.
M'ensenya el mòbil per veure si a la P.T. Pérez.
Te digo lo mismo que cuando me preguntó eso un periodista sobre si conocía a Villarejo. Que era el que en teoría me había encargado
cremar l'edifici
Windsor. De Windsor. Yo le respondí eso y te respondo lo mismo.
¿Tú conoces a Villarejo? ¿Sabes quién es?
No sé quién es. Nunca he oído hablar de él.
Nunca. ¿Puedes coger tu móvil un momento?
Sí.
¿Cuántas personas agendadas que empiecen por V tienes en tu móvil?
Por la V no tengo a nadie.
¿Ah, no?
No.
¿Me lo enseñas?
No.
Vale. Vale, lo mismo
pues ja està, si al final anem a parar.
Preocupa, que el Windsor està molt a prop del Bernabéu.
Estava.
No, però que cremarà. El Bernabéu no cremarà. Bé, fem una pausa darrere de dos minuts i atenció perquè...
Sí, sí, compte.
A veure.
El Martí ha vingut amb una carpeta, exacte, amb un dossier d'aquests amb cartró, tampoc és de plàstic.
Carpeta...
Amb un informe, Amb un informe on explica les desavinences entre l'Ajuntament de Barcelona i el Barça pel cas... Montjuïc.
Són desastres.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró. Torró.
Del 8 al 18 de febrer, gaudeix d'un 10% de descompte addicional a la Roca Village. De dilluns a diumenge, descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de marques com Hof, Vans o Furla, amb un 10% de descompte addicional sobre el preu del Village. Només per la Roca Village Membership. Uneix-te a Membership a la nostra web o app.
Que a Conforama trobis tots els electrodomèstics que necessites amb un 10% extra de descompte i enviament gratuït és posar-t'ho molt fàcil. Només del 9 al 13 de febrer, Conforama.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en stock i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Ocho Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Més de 2.800 beques, 80 noves aules, 51 pous d'aigua. Fa 20 anys que som presents a Malawi i a Kènia. Som Active Africa, una petita ONG, però que fa grans coses. I volem celebrar-ho amb tu el 15 de febrer a les 21 hores al Palau de la Música. Vine al concert solidari amb The Gospel Bio Choir. 20 anys d'Active Africa. Entrades a palaumusica.cat.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil.
Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa.
Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC+1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de
RAC1 presenta El món a RAC1. Des de Lleida, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio, amb Jordi Basté. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i el món a RAC1 fa parada a Lleida. De 9 a 12 del migdia, des del Teatre de la Llotja.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
Ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i Lleida Televisió. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC1, tots som 1. Amb el suport de CaixaBank, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Lleida, i amb la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i Instituts Odontològics.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
Bé, després de tirar les cames, sí, de fer estiraments i de, sí, i de beure una mica d'aigua, ja ho tenim tot preparat i a punt per encetar aquesta segona part del temps afegit, parlant de Montjuïc.
Sí, i atenció,
obro meló, atenció amb les obres del Camp Nou.
Exacte, perquè sempre és important a la vida tenir un pla per complir els objectius, però també sempre un pla B per si de cas. Però comencem amb aquestes desavinences que hem anunciat abans de la pausa publicitària. Agrair als oients supervivents que hagin aguantat fins aquí. S'emporten el premi. Martí Molina, tu has fet una publicació o estàs darrere aquest tema. Què passa entre Barça i Ajuntament pel cas Estadi Olímpic de Montjuïc, que evidentment el Barça paga el lloguer? Explica'ns.
Sabem què paga o no?
Són 4 milions d'euros anuals de lloguer.
Més la reforma que...
Més la reforma, que són 20 milions... I, si no m'equivoco, la reforma de Montjuïc va costar 20 milions d'euros. Sí,
si ho ha pagat el Barça.
Perdona, el Barcelona, sí.
Hòstia, però sí que estava malament, no?
Estava fet una merda, per tant, clar.
Sí, però és de veritat. No, un estadi olímpic que es va fer en el... O sigui, que t'hagis de gastar 20 milions d'euros.
A veure, aquí comencem per la base. El Montjuïc, com a tal, més que un estadi olímpic, s'ha convertit en un gran espai de concerts. I és l'ús que en té des que l'Espanyol va marxar. Esporàdicament s'ha fet alguna competició, però bàsicament serveix per fer concerts. Aleshores, Aleshores, què passa? Si hi ha el Barça allà, el Barça té bloquejat l'estadi. I, per tant, tots aquests concerts els poden programar quan vols. Com molt en podràs fer un al juliol i potser al juny també, perquè no hi ha lliga. Però mesos de febrer, març, abril, tot aquests temps, està el camp, l'estadi està bloquejat i, per tant, no es poden programar. Llavors, l'Ajuntament no era gaire partidari que el Barça anés a l'estadi olímpic. Però un cop no hi havia més remei perquè el Barça havia de fer les obres al Camp Nou, l'Ajuntament es va fregar les mans i va dir, bueno, doncs ara, com que l'estadi està fet una merda, i no només l'estadi, sinó també molta cosa de Montjuïc, farem que el Barça pagui la festa. I va fer pagar els 20 milions d'adequació de l'estadi.
Quins collons!
Que no només és
adequació... Són 4.000 milions de peles,
però no només és l'adequació de l'estadi, sinó que també és l'adequació de la muntanya de Montjuïc. I amb coses també són de requeriment de que si la normativa de llums que ha de tenir una potència concreta, que si hem d'instal·lar el bar, que si les càmeres de televisió, etc.
Accessos,
totes aquestes coses.
Tot això ho ha pagat el
tot
Barça.
Tot això ho ha pagat el Barça.
I allà es quedarà. I allà es quedarà.
I el... una condició que es va fer és que els materials que es fessin servir fossin reversibles, és a dir, que no es construís res, diguem-ne, que no es pogués desmuntar el dia de demà, però l'Ajuntament, que ha vist que li ha quedat un camp de...
Clar, de
nassos, i amb moltes zones VIP, etc., i tot això s'ho quedaran. Per exemple, a l'estiu, al concert de Bruce Springsteen, el Barça va pagar tot el que són l'adequació de les llotges VIP i de l'espai d'hospitality aquest, dels canapés famosos. Doncs això ja estava fet, i BSM ho va explotar i va vendre entrades de localitat de zones VIP, que es va anar a la seva butxaca pel concert de Bruce Springsteen, i tot això va pagar el Barça. Aleshores, on està el problema ara?
Que
el Barça inicialment va signar un contracte d'una temporada, per aquesta, la 23-24. Però, quan havien de començar les obres d'adequació de Montjuïc, el Barça es va adonar que no tenia temps en aquest període d'acabar les obres de l'estadi, la primera part. I van negociar prorrogar aquest acord fins al novembre del 2024. Ja va ser un cristo aquesta negociació, perquè el Barça inicialment se li acabava el lloguer al maig i van demanar prorrogar-ho fins al novembre. Prorrogar això significava anul·lar concerts i no tenir disponibilitat de l'estadi. Els cristos va ser, o sigui, el merder va ser tan gran que inclús l'Ajuntament va arribar a parar les obres de remodelació, d'adequació de Montjuïc. El que passa és que no va transcendir, perquè quan l'Ajuntament les va parar, el mateix dia o l'endemà van tornar-se a reunir, les dues parts van afluixar una miqueta i la cosa va acabar. Quin és el problema? Que no hi ha cap garantia...
Però ara,
el...
perdona, ara ja...
El Barça està assignat fins al novembre d'aquest any.
Sí, fins al novembre, eh? Finalment es va assignar fins al novembre d'aquest any. És a dir, que podria el Barça començar la temporada a l'estadi olímpic.
La començarà segur.
Això segur.
La comença segur.
En què?
O sigui, la temporada que ve...
Exacte.
El Barça comença la temporada una altra vegada a l'estadi olímpic.
A la depressió.
Exacte, això... Com sí, està previst, com està previst.
I ojo no l'acabi.
I el problema està, i aquí és on va l'Àngel, que no hi ha cap garantia que les obres del Camp Nou, si el novembre del 2024, d'aquest any, el Barça pugui tornar al Camp Nou. Sí que és veritat que es parla molt de l'estructura, i l'estructura és una cosa, entre cometes, fàcil de fer, perquè això pots complir terminis, però després, un cop tens feta l'estructura, has d'adequar l'estadi per poder acollir partits. Has de posar la gespa, has de posar els seients, has de posar tota la instal·lació elèctrica, les càmeres de televisió, totes aquestes coses s'han de fer, i això costa moltíssim. Aleshores, la recomanació dels arquitectes que han fet el Barça és dir, quedeu-vos una segona temporada a Montjuïc i avancem tota la feina i fem tot el Camp Nou. Resposta del Barça, no, de cap manera, perquè anar a Montjuïc és una ruïna. Anar a Montjuïc ens costa diners, hem de pagar, i a més tenim pocs ingressos de taquilla. Per tant, tot això del fair play financer, si aquest any hi hem anat tiesos, l'any que ve, si et passes tot l'any a Montjuïc, doncs tornes a anar igual. I l'Ajuntament què diu? És que no volem que el Barça s'hi estigui, perquè necessitem tornar a tenir l'estadi disponible per poder programar concerts, etc, etc. Aleshores, l'Ajuntament s'atrevirà a fer fora el Barça de Montjuïc? No passarà. Ara, si el Barça ha de prorrogar aquest contracte més enllà del novembre del 2024, el collaran a base de
béns.
I llavors ara estan començant a parlar de poder prorrogar això en el supòsit, que és el que donen per fet totes les parts, de que no es podrà acabar el Camp Nou. És a dir, si no falla absolutament rei, tot va, compleix el dia i tot, es podrien acabar, no les obres, és a dir, adequar l'estadi pel novembre d'aquest any, tornar a jugar. Però només que falli una petita cosa i ja t'hauràs d'allargar en el temps.
Però de moment van bé, no?
De moment van bé, però és que ara és lo fàcil. Entre cometes, que és construir només una estructura de formigó. Fàcil entre cometes, perquè evidentment allò és mastodòntic. El problema està en quan has de començar a adequar i compaginar obres a l'estadi amb jugar partits. Això és la part difícil.
Segons se'ns va explicar, això que està explicant el Martí, el novembre del 24 el pla preveu que estigui tot el que serà l'estadi definitiu al final de tot, la primera, la segona graderia, o sigui, de la segona graderia cap a baix, ha d'estar tot ja acabat per sempre. O sigui, l'únic que faltarà per construir del novembre d'aquest any, sí, endavant serà la tercera graderia. Mm. És a dir, aquestes imatges que veiem avui, demà, del Camp Nou, que està fet un Cristo, que sí, està en ruïnes, sí, el novembre té que estar tot immaculat com serà el disseny definitiu.
De la primera i segona graderia, de tot l'estadi.
Vestidors, la botiga, el museu que va soterrar tota el que era... Tot això té que estar acabat. O sigui, allà no s'ha de posar ni una totxana més. Sí, mai més.
Del 70% de l'estadi, potser, no?
Sí, sí, clar.
O més.
I aleshores, o sigui, al novembre, el que quedaria pendent seria la tercera graderia.
La tercera graderia estaria feta només l'estructura. La part de formigó, i llavors també de l'anella VIP, que hi ha d'aquelles dues llotges, hi haurà les fetes, les llotges de 12, que són les que, de fet, el Barça ja les ha vengut. Les va començar a vendre l'octubre. I això ja ho ha vengut i ja té previst de cobrar-ho. Per tant, si després no pot anar a tota l'hora, doncs haurà de tornar als calés o haurà de dir que no. O sigui, és bastant, un tema bastant complicat. Tant de bo que tot vagi bé i que pugui tornar pel que ens hi juguem tots.
S'hauran de fotre molta canya, perquè la web del Barça, tu cada dia hi ha un directe, tu veus les obres. O sigui, si ara mateix et fiques a la web del Barça, hi ha un apartat que és veure el Camp Nou en directe.
Però veus alguna cosa o veus des de lluny i no et fas la idea?
Hi ha un plano general que enfoca el que és la part de dintre de l'estadi i hi ha un plano que està, diguéssim, més retirat, que enfoca al voltant de l'estadi. I per el que es veu a dia d'avui, es veu molta sorra, molta grua, molta excavadora.
Bueno, però estem a febrer. Bueno, a veure, per això, té el seu ritme progressiu, no?
Però en 9 mesos tens que fotre ja un estadi de les dues graderies i tot impecable.
Clar, Martí, tu parlaves d'un pla B si les obres s'enredarissin més del compte i no es pogués anar al novembre al Camp Nou. El pla B és aquest? És passar per una temporada més a Montjuïc? O no es planteja una altra cosa?
A veure, el pla B consisteix d'entrada parlar ja amb l'Ajuntament i començar a agilitzar el tema perquè es veuen a venir que pinten bastos. La recomanació que han fet els arquitectes al Barça és esteu-vos una segona temporada a Montjuïc perquè tot això podrem avançar la feina, treballarem molt millor, inclús podrem abaratir algun cost de construcció del Camp Nou i evitarem problemes. Perquè una de les coses que hi ha és que si tu tens un estadi amb obres i cada setmana o cada 15 dies hi vas posant gent i posa 60.000 persones, els riscos que hi haguin accidents són molt alts. O sigui, no perquè es compleixi, perquè hi hagi cap negligència, sinó senzillament perquè posar gent en una cosa en construcció sempre poden passar coses, perquè clar, al final els operaris, hi ha partit de Champions el dimecres, vale, doncs el dimarts tothom fora, perquè el dimarts ja ha de venir l'equip rival a entrenar, s'han de fer rodes de premsa i totes aquestes coses, ja ha de quedar tot net i polit.
Clar.
Un dia, d'acord, però si això ho fas durant 30-40 partits, hi ha molt risc. Aleshores, aquí és on hi ha certes tibentors. Però, com que, per una qüestió econòmica, el Barça necessita els calés, clar, pensa que Montjuïc hi va de mitjana unes 35-40.000 espectadors. 35-37.000. Al Camp Nou hi haurà 60.000 seients, i la previsió és que, amb els abonats i amb el turisme i tot això, doncs puguis tenir 55.000 persones per partit. Per tant,
i ara a Montjuïc no surten els números.
No surten els números ni de quan hi ha una desviació del pressupost bastant important.
Per anar a Montjuïc? Perquè la gent no compra entrades? Perquè no hi ha turistes que van a veure el partit? O on està la desviació?
Perquè la gent compra menys entrades del que està previst i els turistes no tenen l'atractiu. És a dir, anar a Montjuïc no és tan atractiu com anar al Camp Nou. Perquè com a molt l'atractiu que tindria Montjuïc seria l'estadi olímpic de Barcelona 92. Sí. Però això queda molt lluny. I de fet, si vas allà, veus de tot menys un estadi olímpic, perquè no, la part olímpica no hi és. El tour de... O sigui, quan algú va al Camp Nou, què fa? Un turista.
Sí,
compra
sí.
L'entrada pel partit, sí. A més fa el tour que veu totes les instal·lacions i passa per la botiga i es gasta com 100 euros o 150 o 200 amb samarretes, o més, o samarretes i tal. A Montjuïc no tens res de tot això. Només tens el partit i ja està. Llavors l'atractiu no és, i es venen moltes menys entrades, es venen a menys preu. I llavors aquí és on hi ha la gran problemàtica, que no estan sortint els números, perquè la previsió que es va fer inicialment doncs no s'està complint.
I que la facturació d'abonats s'ha disminuït considerablement, perquè són molts els abonats que han renunciat a tenir seient a Montjuïc i per tant no han hagut de pagar l'abonament anual i el Barça no ha recaptat aquests diners. O sigui, això són uns diners que el Barça, com deia el Martí, si tu tornes al Camp Nou, doncs si hi ha 30, 40, 50.000 abonats que et puguin haver renunciat ara, que tornin a pagar el seu seient, és un ingrés que també t'entra.
Vinga, fora, música, fora, te ponemos música de Fracaso Azulgrana. Estáis hablando de unas obras, ¿vale? Que seguramente se van a retrasar.
Bueno, ya ho veurem.
Esto no hubiera pasado si el Barcelona hubiese contratado a la constructora de Florentino Pérez.
ACS.
Pero como se encomendaron a los turcos del todo a 100, el estadio de Barcelona ha quedado retrasado. Yo creo que lo que puede hacer Joan Laporta es ir pensando en convertir el Camp Nou en otra cosa, ¿vale? Venga. ¿En qué se convirtió la Plaza de Toros de las Arenas? En un centro comercial. ¿En qué se convirtió la Monumental? En una sala de conciertos para gafapastas, ¿vale? Cuidado. Cuidado, no acaben convirtiendo el Camp Nou en un rocódromo. O incluso que los turcos lo conviertan en una mezquita. En un kebab. Venga, vamos, pinchamos. Venga, tira, venga, vamos, venga.
Vinga, ja veurem com acaba, però realment és un tema seriós. Molt ben explicat Martí i Àngel, molt ben apuntat. Ara parlem d'una entrevista que ahir ens va sorprendre, no pel que va dir, sinó per veure a Deco als platós de televisió de Catalunya, amb el Xavi Valls, amb el Jordi Grau i amb
trobo,
els
trobo que
Xavi
Deco,
Torres.
Sí, dic, perdona, disculpa, Edgar, però dic que trobo que Deco està parlant molt.
Home, clar.
Està parlant molt, però té poca cosa a explicar. És a dir, sí, que està donant moltes entrevistes. Va donar l'entrevista a La Vanguardia, ahir va anar a Esport 3, no?
Esport 3.
Però...
Tu, Toni, si vas pel carrer i està plovent i se't trenca el paraigües, què fas? Busques un altre, no? Mm. Pues a la porta se li ha trencat un paraigües que es diu Xavi, sí, i ara n'ha d'anar preparant un que es diu Deco, per quan ja el Xavi no estigui tenir el paraigües de Deco, no, perquè el que no és normal és que Deco no ha parlat en 6 mesos, clar, i en una setmana ha parlat dos cops.
Per això és, exacte, és que ho acabes de clavar, clar, no deixa de ser curiós que de cop i volta doni entrevista a La Vanguardia, entrevista al 320, a l'Esport 3, sí, sí, i no sé...
Hi ha una altra cosa també, que és la necessitat del Barça d'aquesta setmana de fer-se veure, perquè aquesta setmana tothom parla del Girona, no es parla del Barça.
Calla, calla.
Comunicativament el Barça necessitava... notorietat.
Sí, però haver-hi tal...
Tanco parèntesi. Però si, ja... No, és igual, no cal dir res. Sense dir res, és treure-la a passejar.
Doncs el David Solans va seguir ben de prop. Va lligar curta Deco.
En tot cas, si hi ha un... Deia el Toni, no diu gaires coses. Si hi ha un titular que ha donat, que afecta el nostre Rafa Márquez, és que, de fet, no un... Ha descartat tres entrenadors. Un, ja tots veiem que no, que era José Mourinho, però n'ha descartat dos que sí que anaven sonant i anaven sortint a la premsa, com són Thiago Mota i Rafa Márquez.
No, però bueno, si voles sí, pot despistar...
No sé si vas escoltar...
Que, per cert, el diumenge, crec que era el diumenge, amb un article a La Vanguardia, John Carlin apostava per... I deia que encaixaria José Mourinho en la situació actual del Barça. Jo no sé si s'anava... No sé si s'anava enfotir a Carlin, o deia seriosament.
La porta el volia, abans de Guardiola.
Bon amic de Deco, Deco guanya la Champions... Mourinho d'entrenador.
Carlin fa l'article, i vaig llegir l'article perquè sóc addicte als articles de Carlin, és un dels motius sí, pels quals em compro La Vanguardia els diumenges, pels articles de Carlin, i quan vaig acabar vaig pensar, jo no sé si m'estàs prenent el pèl o realment creus que Mourinho encaixaria.
En tot cas, mira, Ideco en va fusellar tres: Mota, Márquez i Mourinho. El director esportiu de Barça diu que valora molt la feina que està fent al filial, però que no pensen en ell pel primer equip.
Rafa sí que está considerado por nosotros como una persona que está creciendo dentro del club, pero no está pensado para ser entrenador.
¿No es opción ahora mateix para rellevar a Xavi?
No, a ver, dijo, ya Jan dijo que si algo pasara...
Como urgencia sí, pero...
urgencia sí, pero la decisión de futuro es algo que hay que ir con bastante más análisis.
Doncs deu ser un pal per Márquez, perquè recordem que ell, sempre que pot, ha deixat clar que vol entrenar en primer equip d'ahir. De fet, ahir escoltàvem com li deia el presentador mexicà Jordi Rosado en una entrevista a YouTube, on també va confessar de quin equip era de petit Rafa Márquez, com? Amb sorpreses. ¿Qué? Escoltem.
Éramos todos del Real Madrid por la culpa de Hugo Sánchez.
Claro, por Hugo Sánchez, por supuesto.
De hecho, hubo una... Anteriormente hubo un acercamiento del Real Madrid para yo jugar en el Real Madrid. Al final ya no se dio, pero sí hubo un verdadero acercamiento de que pude haber sido parte del Madrid. Creo que fue un año anterior a lo del Barcelona.
Bueno, pues ya oyeron, ¿no? Pues si Deco no me da chance para entrenar el primer equipo del Barcelona, pues uno tiene que buscarse chamba. Y sin broncas, pues me pongo a las órdenes de Florentino Pérez, pues para entrenar al Real Madrid, por si un caso un Ancelotti pues flojea. Aunque uno no pierde la fe con el Barcelona, órale, échenme una mano para convencerlos a cantar la Cuca Barça conmigo, cabrones. La Cuca Barça, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta Rafa Márquez para entrenar. Una Cuca Barça floja, ve muy lejos cualquier copa. Ahora viene Rafa Márquez a solucionar la cosa.
¡Vámonos, Rafa!
La Cuca Barça, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta Rafa Márquez para entrenar. Una coja Cuca Barça, no parece el Barcelona. Si no llega Rafa Márquez, Xavi lo baja a segunda. La Cuca Barça, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta Rafa Márquez para entrenar. ¡Órale, cabrones!
Bravo! Bravo. Rafa Márquez, que bueno, sembla que hagi caigut en desgràcia, perquè per molt que ell insisteix, no el veieu, no? No, hi ha via impossible de que Rafa Márquez acabi entrenant al Barça.
Jafa, com diu Deco, que li diu Jafa. No sé per què.
Bueno, perquè és brasiler.
Sí, però
no ha perdut l'accent.
Però ja porta temps aquí.
Sí, sí.
Jo crec que... Com a solució durant la temporada d'emergència, si la cosa de Xavi hagués acabat diferent, sí que hauria estat clar que era ell. Però és que el Barça, bueno, la porta ara mateix té un tema molt important sobre la taula. És que ara ja les coses li van a ell, vull dir, fins ara Xavi era l'entrenador, entre cometes, de Víctor Font, era l'entrenador que el barcelonisme clamava perquè el fitxessin, la porta cedeix i el fitxa, però en altres aspectes la porta ha al·ludit sempre a l'herència de Bartomeu, a que s'ha trobat un club destrossat. Ostres, ara per primera vegada en el segon mandat de Laporta és ell qui ha de donar un cop sobre la taula i la decisió que es prengui serà qui l'acompanyarà fins al final i qui farà veure com acaba aquest mandat. Per tant, no és poca broma, no és broma el que han de fer ara.
Sí, jo crec que a favor de Márquez, això sí que és veritat, no el descarten, no li descarten a vostè per entrenar al Barça, però no ara.
Potser ho han reservat, no ara, cremar-lo, no cremar-lo ara, disculpeu, i potser és una de les alternatives al setembre, que jo crec que...
Bueno, pues ahí estaré con el cinturón preparado.
En tot cas, què més va dir Rafa Márquez?
No, de fet, Toni, no, en principi no, ja bueno, entre la cançó i tot plegat...
No sé com hem de temps, hi ha un tall que si no podem guardar que parla d'una discussió que va tenir amb Messi. Doncs mira, escoltem-la. Revela una discussió que va tenir amb Leo Messi quan tots dos van coincidir jugant al Barça amb Pep Guardiola d'entrenador. Escoltem.
Yo era a veces, pues, muy, daba muchas órdenes. Y en los entrenamientos y eso, pues sí que de vez en cuando hacía caso, porque sabemos que Leo tiene una gran cualidad para poderse quitar a 3-4 jugadores, pero en ocasiones sí que a veces abusaba mucho de eso e intentábamos, oye, aquí sí, aquí no. Y en algún momento de que yo era tan insistente en esas indicaciones, pues al final también quizás no lo veía de tal manera que en algún momento sí hubo un choque entre nosotros, ¿no? Y que, bueno, al final terminó como una discusión.
En
un entrenamiento que tuve que intervenir Guardiola para parar la situación, ¿no? Porque nos empezamos a decir de palabras. Más allá de eso, fuimos muy buenos compañeros, no somos los mejores amigos, fuimos compañeros tampoco, y no nos teníamos tampoco ningún... Y admiro, la verdad, la carrera que ha tenido Leo, porque para mí también es el más grande en la historia del fútbol.
No puedo decirlo. Espera, que le preguntaré a Messi. ¿Tens el teléfono de Leo Messi?
No.
Perdón, ¿de Rafa Márquez?
No lo tengo. Quizá mi papá, pero la verdad que no me acordaba.
El fitxaries per Rafa Márquez en cas de que acabi la temporada del Barça Atlètic? El fitxaries pel Miami com a entrenador, fins i tot?
Estamos muy contentos con el Tata y la verdad que por ahí, pues bueno.
Aquest és un dels grans misteris del tema del Tata, que és una cosa que crec que el periodisme esportiu ha aprofunditzat poc. Qui va portar Tata Martino al Barça?
Lo decide mi papá.
Aquesta és una...
Lo decide mi papá.
No sé, algun dia algú s'haurà d'explicar, perquè el que sí que em vaig trobar que era la quadratura del cercle és que Tata Martino sigui l'entrenador de l'equip on ha anat a parar Leo Messi i la resta.
Que casualitat.
I quan hi va haver el fur... quan malauradament Tito Vilanova no va poder continuar i va coincidir amb el fitxatge de Neymar, doncs qui va aparèixer va ser un entrenador que es deia Tata Martino.
Sí, el que es va explicar cosa en aquell moment, més enllà
d'aquí... Sí, el que es va explicar, sí. Però jo, la versió que s'explica... Moltes versions no me les crec. Sí, la versió oficial, que no hi havia i que li van dir... Tot raro. És a dir, jo tinc...
Dos i dos són quatre.
Sí. Jo, la meva teoria, després de veure Tata Martino al Miami, que el va portar Leo Messi i que va convèncer qui fos de que era l'home indicat.
És que mi padrino, de chiquito.
En aquell moment es fitxa Rubi.
Forma part de l'scouting.
Sí, però entra Rubi i es fitxa i es salta al Barça pensant que hi havia la possibilitat que Tito Vilanova recaigués, com finalment va ser, i que ell pogués agafar el primer equip.
Que l'agafa Jordi Roura, finalment, quan recau.
I llavors no va ser així, i finalment Tito... No, quan recau, i quan Tito no pot seguir la temporada següent, després és quan hi ha aquest canvi de guió, d'aquest gir de guió, però en principi els tiros havien d'anar cap a una altra cosa. Per tant, qui va manegar les cireres, doncs, bueno...
No sé, jo no sé. no, no puc ser, però aquesta duració per Tata Martino ara Miami, pues,
és veritat que segons van explicar tant Sandro Rosell com Andoni Zubizarreta van explicar públicament i també en privat que els va enamorar un cop van posar Tata Martino damunt de la taula, quan van parlar amb ell per telèfon i els hi va explicar la seva idea futbolística, és veritat que els va convèncer
o els va dormir.
També podria ser, també podria
tenia
ser.
Tenia un to.
Ara faré aquí, ara faré una teoria de les meves.
Digue-li.
A vegades tinc aquestes teories. Però, i no seria que amb el fitxatge de Neymar, que el clan Messi estava que trinava, és més, va demanar augment de sou,
sí, sí,
perquè no quadraven els números, és que no quadrava. Messi passava a cobrar menys, aleshores aquí el clan Messi van dir, bueno, això, i per contentar una mica Leo Messi, li van augmentar el sou perquè va tornar a passar a ser el que cobrava més i li van portar a Tata Martino perquè acabés d'estar content amb un entrenador que va recomanar el clan Messi? Pregunto.
Home, és que al final Messi i Neymar van acabar sent molt amics, però al final...
No,
al final,
al començament... Fatal.
Al començament no, i al començament Messi va veure Neymar més com, com una competència i com un problema que no com un soci, que al final va ser el que es va demostrar.
I Neymar, des del primer moment que es va agenollar, és a dir, que es va posar el que necessités Leo Messi. Sí.
Bueno, aquí va ser llest.
Sí. No, com Griezmann...
No, clar, i així va acabar.
Bueno, com que se'n va entrar i no va quallar.
I com molts altres,
Sí.
Susfatis i companyia.
Que ja ens documental, recomano que veieu la roda de premsa de presentació de Neymar. Totes les preguntes que li fan, ell sempre comença dient Messi és el mejor del mundo i ha venido a aprender de él. Sí, sí. Va venir amb la lliçó ben apresa, Això sí que és veritat. Abans de felicitar un mite... Claro.
Le hice mi mirada.
Sí.
Si tu fulminaves amb les mirades, fulminaves els jugadors.
Avui, Toni...
Hi ha jugadors que ja no volien sortir al terreny de joc, depèn del partit, perquè no t'havien passat la pilota, i en el següent, o no volien jugar, o el li deies al míster que no jugués, que no volia jugar amb
quan,
aquest.
Quan comencin a desclassificar-se històries de l'etapa de Messi al Barça i tots els que les van viure en primera persona parlo de membres de l'estat.
Això és un clàssic
de la història del futbol, del Barça,
sobretot del Barça, que comencen a explicar les coses reals quan passin d'aquí
uns quants anys, quan hagi prescrit començarem a explicar les veritats. Abans, una cosa que sí que és veritat i és irrefutable i que ens fa molta il·lusió acabar el programa el temps afegit, felicitant a una llegenda del Barça avui, el nostre estimat Risto Stoichkov, fa 58 anys. 50. No, és que com veu, no hem ficat... Mira, grande.
Happy Barry, no sé què. Happy Barry, no se oye nada, coño. Happy Barry, tuyo. Maricón, eres tú.
Bueno, això no cal. No, això el Risto el contestaria insultant-lo, segurament.
De seguida tenia el verb fàcil.
Exacte, i per celebrar que és el seu aniversari, insisteixo, 58 anys, doncs recordarem alguna de les seves frases cèlebres, com per exemple...
Jo, perdoneu, crec que falta Risto Stoichkov al Barça.
Sí,
algú que faci, no sé què em pensa el Martí, algú que faci el paper de dolent. Un tio que li és igual, o sigui, acaba el partit i si s'ha de cagar amb uns àrbits, però si caga, ja està, no passa res.
Jo li vaig dir al Minguella a les passades eleccions que jo creia que el president del Barça, després executiu, que hi hagi gent que sàpiga de números i tal, però el president, el tio que més pot anar representant el Barça per tot arreu i posant-los firmes a tots, és Risto Stoichkov.
I tant, jo el president no el veig. Ara, tenir-lo de...
O de Butragueño, del que feia Butragueño a Madrid.
Bueno, en alguns moments que surti, pues este...
Per cert, té el títol d'entrenador.
Bueno,
Va entrar al Celta.
Sembla que no li va anar massa bé.
Va anar molt malament.
No li va anar massa bé, però...
Ara és un bon meló, Edgar.
I un altre meló que hi hauria més endavant. Em
sembla que Risto, amb l'actual directiva, no sé jo si... El tenen molt apartat. No està a Miami.
Està a Miami, però vindrà a viure a Espanya. Concretament a Màlaga.
Que no sigui entrenador del Màlaga,
Veurem. En qualsevol cas, volíem recuperar alguna de les seves frases mítiques. En aquest cas, una pregunta que li fa a l'exblaugrana Luis Figo.
A ver, Luis. Cuando vas por Barcelona, gente te insultan, ¿sigue insultando?
No, falso. A no ser que seas tú, sí, pero...
Yo sí, yo sigo insultando.
Bueno, pues ya está.
És que, perdó, no té cap problema. Un tio més culer que ell, no el trobaràs,
No, és que realment... hi ha una època de la correcció i una rectitud i un tot, i a vegades no passa res perquè algú miri i posi els punts sobre les is.
I aquest, el Risto, o sigui, jo sóc incapaç de dir-li a Figo...
Sí, tio...
Li diu menys tu. Sí, doncs jo te jo voy sí. a seguir insultant.
Risto Stoichkov és l'estranger, és a dir, el jugador no nascut a Catalunya, més culer sí, sí. del món. És a dir, no hi ha cap jugador...
Independentista.
Sí, sí, no, inclús quan es va posar amb la política, no recordo sí, qui va sí. ser, l'any 2017, sí, que sí. també va... Bueno, això el va portar també algun problema. En qualsevol cas, el mite Sergi Mas limitava força a Barça i també hem volgut recuperar algun d'aquells moments.
Cantona, després de la seva agressió, ha renovat pel Manchester i s'ha convertit en el jugador més ben pagat d'Anglaterra.
Des de luego, vaya injusticia. Sí. Cantona le pega una patada a un espectador y ya está. El jugador más pagado de toda Inglaterra.
Sí, es una injusticia, sí, señor. Yo le pego una patada a un altavoz y nada, ni un duro. Ni un duro.
Y yo aporreo un banquillo y nada.
Y yo le piso el pie, ¿te acuerdas? Le piso el pie bien fuerte a un árbitro, a un izar, y nada. Hasta nada.
Y yo le pego a una valla y nada.
Sí. Y yo también le pego otra valla, ¿te acuerdas? Yo también le pego una patada a una valla y nada. Ni un duro. Esto es una injusticia.
¡No, que es una injusticia!
Sí, esto se tiene que acabar.
Bueno, estoy con Camacho al Força Barça.
Moments, la plató.
Moments històrics.
Voleu que us expliqui com vaig portar Risto al
sí,
Barça?
Sí, mira, explica-m'ho ara després sí. d'aquesta pausa. Sí. I Àngel, gràcies.
Sí, va quedar amb uns militars. Sí.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Hola, sóc en Barturo Valls.
Com? Barturo Valls?
Sí, perquè sóc l'Arturo, al bar. I avui sóc el teu cambret.
Doncs posa'm un Colacao i en got gran.
Com diguis, mestre, que aquí cadascú el demana la seua manera. En marxa el teu Colacao.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC 1.
Més de 2.800 beques, 80 noves aules, 51 pous d'aigua. Fa 20 anys que som presents a Malawi i a Kènia. Som Active Africa, una petita ONG, però que fa grans coses. I volem celebrar-ho amb tu el 15 de febrer a les 21 hores al Palau de la Música. Vine al concert solidari amb The Gospel Bio Choir. 20 anys d'Active Africa. Entrades a palaumusica.cat.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
La Calòrica torna als escenaris amb l'èxit Fairfly, una comèdia corrosiva sobre els nous emprenedors i els somnis de triomf empresarial. Una crítica al vertiginós i precari món laboral. Aquest febrer, La Calòrica a l'Espai Texas. Venda d'entrades a espaitexas.cat.
Has tingut mai la sensació que deixes de ser protagonista de la teva pròpia història? És hora de recuperar el control. Aprofita que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de febrer i crea la teva pròpia història. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
RAC 1.
Però, ara resulta que jo no podré sortir el diumenge. A la vorera de davant de casa.
No.
A netejar el meu Talbot Horizon amb una manguera i 40 litres de sabó. No, no es pot fer res en aquest món, ho veieu, no?
Home, no, deixa
no podeu ni netejar el cotxe. Realment tot lo nou va en contra dels homes, com jo. Els homes que tenim un cenicero a la tassa del vàter.
Ja no a la tassa,
un home, home,
sí.
No deixa de fumar perquè ha d'anar al lavabo.
No, ja...
Com és això? Això és de trilirí.
No, home, no, però...
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
RAC 1. Tots som 1. Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a rac1.cat.
Ana Ballonista, què tal? Com
Hola,
estàs?
Hola, bona tarda. Escolta,
avui amb l'americana, que reps algú important avui o què?
Ah,
que et veig aquí.
No.
Com amb l'americana, no?
Sí, sí.
No, sí. Perquè hi ha hagut dos dies amb l'americana.
És aquesta època de l'any, que dius, fa entre fred i calor, llavors això t'ho pots...
Doncs ara sembla que farà una mica de fred, però estic veient el mapa allò a l'avançada i la curva torna a pujar, vull dir que no sortirem de...
Mariette, això del temps...
No sortirem de la calor, vull dir que...
Escolta'm, demà no ens veurem,
Demà no ens veurem, demà anem al circ Reluí i que no em contractin i m'hi quedi. Per tant, a partir